Notícies Migdia, amb Núria García.
Víctima de la manada de Sabadell sol·licita que Europol i Interpol s'impliquin en la detenció de l'agressor fugit. El lletrat Jorge Albertini afirma que és un perill que l'individu continuï lliure perquè acumula un munt d'antecedents. En aquest sentit, ha criticat la decisió del jutge de deixar-lo en llibertat, malgrat que hi havia un informe preliminar que l'assenyalava com un dels autors materials de l'agressió sexual. Ho ha dit en declaracions al Matí.
En el momento que el juez decide dejarlo en libertad, ya tenía un informe preliminar que daba positivo en rastros de ADN respecto a la ropa interior de la víctima. Entonces, eso es una situación inexplicable. No obstante, el fiscal recurrió este auto y, bueno, días después ya este sujeto tenía que ir a firmar, lógicamente no fue a firmar y está en condición ahora de fugado.
Per tal de traslladar aquest malestar al magistrat, la família ha posat en marxa avui mateix una campanya de recollida de firmes per reclamar que els 8 detinguts per la seva relació amb els fets ingressin a la presó. Actualment només n'hi ha 2. La violació en grup va tenir lloc a principi del mes de febrer en una sucursal bancària abandonada de Can Feu. L'Ajuntament de Sabadell s'ha personat com a acusació popular en el cas.
Titulars.
La policia municipal s'ha fixat el repte d'incrementar la presència de dones a la plantilla. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és que les dones representin el 25% del total, ja que actualment només un de cada 10 agents són dones. Tot i aquesta diferència, la sotsinspectora Pepita Llonga ha explicat a aquesta emissora que la percepció dels homes policia també ha canviat al llarg dels anys.
Més que complicat per nosaltres, potser va ser complicat pels mateixos que teníem al voltant. Els homes a vegades els hi costava, no perquè no et volguessin, sinó perquè no entenien què és el que podia passar si la cosa anava malament. I això feia que dubtessin en moltes ocasions. Això, mica en mica, s'ha anat traient els tabús i avui en dia sempre et pots trobar amb algun home que pensi que una dona no està a la seva altura, però normalment és a l'inrevés. Les dones, o que no traiem per força o per una altra característica, si ho traiem per saber fer les coses.
Per assolir la fita, la policia municipal organitza unes jornades adreçades a totes aquelles dones interessades en ingressar al cos que arrenquen dilluns.
La cursa solidària Corro contra el càncer escalfa motors.
Demà dissabte a la plaça de la Sardana hi haurà les curses infantils, una de les novetats d'enguany, mentre que la carrera tindrà lloc diumenge al matí. L'organitzador de la iniciativa i col·laborador d'aquesta casa, Aleix Muñió, creu que la xifra dels corredors no és el més important, ho ha dit en una entrevista al Matí.
Destacar també tota la tasca pedagògica i que comporta a partir de l'esport fer aquest tipus de tasques. Per tant, independentment de la xifra que aconseguim, aquesta feina l'estem fent i fa 8 anys que va començar amb el Lluís, per tant, i tenim altres projectes de ciutat més nous també que això estan fent aquesta feina, amb la qual cosa, en aquest sentit, sabem que l'objectiu principal, que és aquest, segur que l'aconseguirem. Llavors la xifra esperem que sigui, evidentment, com més gran possible.
Els diners recaptats es destinaran a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Esteve Calzada compareix a hores d'ara davant dels mitjans de comunicació. El president del Centre d'Esports passa revista a l'actual i delicada situació financera de l'entitat.
A partir de les 2, al programa Hotel Suís, escoltarem què ha dit el lleidatà en aquesta roda de premsa que s'està portant a terme a la nova Creu Alta en la prèvia del Sabadell Cornellà de diumenge.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, ja parlem d'un ambient força agradable. A hores d'ara amb temperatures de 20 i 21 graus en punts de les Terres de l'Ebre, però a més a d'altres punts del litoral i també dels Baix del Pirineu. Parlem de valors de 18 i 19 graus. Temperatures que han d'anar a més de cara a aquestes properes hores, i és que de cara a migdia, primeres hores de la tarda, és quan tindrem aquests valors de 22 i 23 graus. Ambient suau que també s'ha de mantenir de cara a la segona meitat del dia. Durant la jornada de demà tornarem a parlar d'un dia força plàcid amb temperatures mínimes i màximes més altes que les d'avui, i tan sols cal destacar la presència d'alguns núvols baixos a punts del litoral i, sobretot, s'aniran formant durant la segona meitat del dia, moment quan també ha d'anar bufant una miqueta de vent de sud-oest que es deixarà notar especialment cap a la zona del litoral. De cara a diumenge sí que canvia una miqueta la tònica. Continuarem parlant de bon temps, però amb la tendència de que les temperatures vagin baixant. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I anem a comprovar quina és la situació a hores d'ara del transport públic. David de Toro des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot informar que en aquests moments s'està desenvolupant una manifestació contra el canvi climàtic. Aquest acte està afectant el recorregut de diverses línies de bus del centre de Barcelona. TMB adopta les mesures i els desviaments necessaris per mantenir el servei amb la màxima regularitat a les línies que gestiona. La resta de línies de bus, metro, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els operadors. No obstant, recordeu que les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Glòries i Can Jaume Andreu es dona servei alternatiu de bus llançadora. Això és tot de moment des de Centre Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia i bon cap de setmana. I pel que fa al trànsit, destacar els problemes que a aquesta hora es registren a la B23 a Molins de Rei i en direcció a Martorell. Un accident provoca a aquesta hora que tres carrils d'aquesta via, la B23, estiguin tallats i que hi hagi retencions des de Sant Feliu de Llobregat. Per tant, paciència als conductors que circulen per aquesta via. I també us hem de dir que ja s'ha normalitzat la circulació a la C16C a Manresa i en direcció sud. Aquí, en aquest cas, un altre accident havia provocat el tall d'un carril i això també provocava cues en aquest punt. 7 minuts passen de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
La defensa de la víctima de la manada de Sabadell vol que Europol i Interpol, les dues màximes organitzacions internacionals de policia, s'impliquin en la recerca del presumpte agressor fugat. El jutge el va deixar en llibertat amb l'obligació de comparèixer cada setmana als jutjats, tot i que hi havia un informe preliminar que el situava com a autor material de la violació. Una situació que el jove va aprofitar per desaparèixer. El lletrat Jorge Albertini, que aquest matí ha passat pel magazín Al Matí, ha assegurat que la decisió del magistrat ha suposat un perjudici per a la víctima i la seva família.
8 detinguts i només 2 a la presó. Aquesta és la situació actual dels implicats en la violació en grup d'una jove de Sabadell a principi de febrer passat. L'advocat Jorge Albertini creu que pels fets que se'ls imputen, tots 8 haurien d'estar entre reixes. El lletrat ha incidit especialment en el jove que, tot i estar assenyalat com un dels autors materials de l'agressió, va donar-se a la fuga després de no comparèixer, tal com havia fixat el titular del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, als jutjats. Jorge Albertini ha alertat dels perills que aquest home estigui al carrer i recorda que tenia altres antecedents, així com un ordre d'expulsió en vigor.
Al no tenerlo resguardado, pues existen una serie de peligros, como es, número uno, la alteración de pruebas, la alteración o destrucción de pruebas. Número dos, el propio hecho que puede evadir la acción de la justicia, estando fugado. Número tres, que puede atentar contra los bienes protegidos más íntimos de la víctima, contra la familia, contra la sociedad en general, es decir, hay una serie de hechos gravosos que dimanan de ese acto y que estas personas, estos sujetos, esos individuos, debieran estar ingresados en prisión porque lo que han hecho es un acto deleznable.
Per fer sentir aquest malestar, la família de la víctima ha engegat una recollida de signatures en contra d'aquesta resolució judicial. L'objectiu és elevar-les al magistrat del cas i demanar-li que emeti un ordre de recerca i captura que també impliqui l'Europol i l'Interpol.
Esta acción puede generar una reacción de llegar a entender que estamos ante una alarma social. La legislación habla de una alarma social. Entonces, sobre la alarma social respecto a que existe una serie de sujetos que están en libertad y continúan delinquiendo, continúan generando daño irreparable a la sociedad, lógicamente este grupo de documentos que firmarán, estoy plenamente convencido, muchas personas, se elevará a l'autoritat judicial perquè tomen cuenta.
La recollida de firmes comença aquesta tarda a Sabadell i ha prevista una concentració 5:45 a la plaça Sant Roc, on tothom qui ho vulgui es podrà sumar a la petició. Jorge Albertini no descarta noves crides a la ciutadania amb l'objectiu, ha dit, que el cas no caigui en l'oblit.
I l'Aula d'Esplais del Vallès ha organitzat un acte demà al matí per combatre les violències patriarcals. Serà la quarta edició de les Jornades Consentides, les quals abordaran diverses temàtiques en perspectiva de gènere per als joves i els monitors dels esplais vallesans. A part de conscienciar, l'organització s'ha compromès a posar la lupa sobre les violències que apareixen en aquestes organitzacions. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Durant tot el matí, les Jornades Consentides posaran sobre la taula aquelles violències que poden passar desapercebudes pels membres dels esplais. Després de l'obertura amb l'espectacle teatral Jo Soy Mia, hi haurà una sèrie de xerrades breus que acabaran amb una entrevista creuada a quatre veus que moderarà la periodista de Ràdio Sabadell, Karen Madrid. La primera en intervenir serà la sexòloga Laura Clotet, que serà contundent en explicar com algunes violències sexuals acaben sent naturalitzades en les nostres relacions i les dels joves.
Intento fer també aquest camí, no, de les violències des que són petits, Disney i Marvel, i com evolucionen a porno sense ser massa diferents. Uh-huh. I que fa que tinguem adolescents que acceptin la violència dintre de les relacions i dintre de la seva sexualitat com quelcom normalitzat, sense donar-se en compte que és violència, no? I aquí una mica el punt crític del consensuar i el consentiment, com sempre comentem, no?
La seguiran Carmen Juárez, coordinadora de l'associació Mujeres Migrantes Diverses, que parlarà dels casos de discriminació que pateix aquest col·lectiu en la seva feina de cures i treball domèstic. Després, Aida Balló, col·laboradora del Centre de Jove Atenció a la Sexualitat, abordarà les violències en el context de la festa i la nit. I l'advocada Pilar Rodríguez donarà assessorament legal en cas de patir alguna agressió sexual. També posarà llum sobre casos com els de la manada o la violació múltiple de Sabadell, que generen molta incertesa entre la població. I és que les violències patriarcals també reprodueixen els esplais, encara que siguin els anomenats micromasclismes. Noemí Gálvez és coordinadora de l'Aula d'Esplais del Vallès.
Qualsevol organització acaba sent un reflex, no, del que hem après, de la nostra socialització. I, evidentment, la nostra socialització està basada en un sistema patriarcal. Per tant, les relacions entre els equips de monitors sempre existeix, tot i que hi hagi una conscienciació. Ens trobem que, tot i així, continuen a haver petites reflexes d'aquests micromasclismes.
Un dels problemes que ha esmentat són els casos d'enamorament entre joves, entre monitors i entre joves i monitors, unes situacions que encara són més complexes amb l'aparició de les xarxes socials. Les jornades que se celebren demà al matí al casal Pere Quart es completen amb un taller de l'artista Sinteta de pintura corporal i dues exposicions.
I no deixem de parlar en clau de dona perquè la policia municipal vol ampliar les dones presents en la seva plantilla. Amb la convocatòria de 32 noves places, el cos aprofita per fer una crida a aquest sector de la població que ara mateix només representa un 11% dels agents de seguretat sabadellencs. L'objectiu és arribar al 25% de dones que es registren en els Mossos d'Esquadra, malgrat reconèixer que l'ideal a llarg termini seria arribar a la meitat de la plantilla. Karen.
La feina de policia sempre s'ha relacionat directament amb els homes, però des del cos sabadellenc consideren que les dones tenen molt a aportar. Així ho defensa la sotsinspectora de la policia municipal, Pepita Llong, una de les primeres dones en incorporar-se en aquest cos.
La dona, quan s'ha entrat a dintre d'aquest ofici, doncs sempre ha fet com una espècie de mirall cap als homes. Jo crec que una dona pot donar una altra perspectiva i una altra manera de fer, que és amb la feminitat del gènere, i que això aportarà a que tots plegats puguem viure una mica més bé. I, per tant, entenem que és molt, molt important poder-ho fer.
A més, la feina de policia també pot aportar molt a les agents. D'una banda, una estabilitat econòmica difícil de trobar en l'actual context. De l'altra, la possibilitat d'ajudar els ciutadans en moments molt complicats. De fet, Llong assegura que és aquest únic últim element el que més valora de la feina de policia.
Al cap d'uns mesos de treballar aquí em vaig enamorar de l'ofici, eh? I per això aquest maig portaré 39 anys ja aquí. Jo crec que val la pena provar-ho, val la pena sentir-se diferent, en certa manera. Sí que és veritat que és complicat, perquè sempre et trobes en el pitjor moment que les persones es poden trobar, quan necessiten ajut. però això també t'omple com a persona i et fa que tiris endavant.
Per donar a conèixer la feina d'una policia municipal, just en el moment en què s'han obert les inscripcions a les oposicions de les noves places, el cos ha programat 4 sessions informatives dirigides a dones. La primera serà dilluns que ve, al matí, a Cal Molins.
Notícies migdia.
3:15, el Casal Can Capablanca celebra el 18è aniversari amb una reflexió en marxa sobre un canvi de local. Un debat que coincideix amb els 10 anys de la inauguració de les instal·lacions del carrer Comte Jofre. Per aconseguir una fita d'aquestes característiques, l'entitat aspira a doblar el nombre de socis en 10 anys i enfortir el projecte a nivell econòmic convertint-se en un pol fort que generi idees i iniciatives. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. El Casal Can Capablanca està en un moment dolç amb més de 150 socis i un centenar de simpatitzants i una desena d'entitats que fan ús de les seves instal·lacions. Però, tot i així, i segons ha explicat Xavi Pellicer, membre de l'entitat, l'organització està reflexionant ja sobre els canvis que cal fer en els pròxims 10 anys i entre els elements que estan damunt de la taula és un canvi de local.
Que estem en la fase de pluja d'idees, no? I com et comentava abans, doncs ja des de qui pensa que voldríem un conjunt de naus amb un pati a l'estil el que seria l'escapa, no? I l'espai aquest, altres persones que creuen que seria idoni tenir un espai més al centre, no? Més cèntric per poder tenir més presència. Al final, de moment hi ha una pluja d'idees sobre la taula i uns debats, però que tenim clars que per afrontar-los sí que ens fa falta millorar econòmicament, millorar organitzativament i, per tant, generar tota una sèrie de condicions que ens permetin poder tirar endavant aquests nous projectes que ens venen en ment, no?
I per aconseguir-ho tot plegat, Pellicer ha explicat que el Casal està treballant per passar d'una economia de trinxera a convertir-se en un pol econòmic fort al voltant del qual es posin en marxa idees i projectes. Per millorar els números del Casal, un dels primers objectius que hi ha damunt de la taula és doblar el nombre de socis en la pròxima dècada i donar més sortida al Casal del carrer Comte Jofre.
Per altra banda, també estem intentant començar a pensar, buscar maneres i donar veus de que estem intentant buscar maneres de compartir l'espai amb altres entitats, projectes socials o econòmics que tinguin necessitats d'ús de l'espai en uns franges d'horaris que no acostumem a utilitzar, no? Hi ha molta activitat a Can Capablanca a partir de les 5 o les 6 de la tarda, però tot el que és la franja de matins, doncs potser la tenim més sola i per tant ens aniria molt bé tenir sinergies amb entitats, amb projectes, etc, que poguessin treballar a l'espai, gaudir-ne i compartir lo bo i lo dolent, diguéssim, de sèrie.
Però l'aniversari de Can Capablanca va més enllà de la reflexió i del debat del futur. I per demà s'ha preparat una marató de 12 hores pels 10 anys de Pim Pam Pum, un programa de radiotrama. La setmana vinent el Casal organitzarà la tradicional calçotada amb activitats infantils i concerts, uns actes que no perden de vista un soci de Can Capablanca com és el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, que és en presó preventiva des de fa un any i mig.
I almenys 2.200 sabadellencs participaran a la cursa Corro contra el càncer aquest cap de setmana. Les inscripcions online s'acaben de tancar aquest migdia amb 2.000 adults i més de 150 nens apuntats a la iniciativa solidària. D'aquesta manera, la iniciativa impulsada pel sabadellenc Lluís Domingo fa 8 anys s'apropa a les xifres de l'any passat. En aquell moment, més de 3.000 persones es van volcar en la cursa de manera que es van recaptar 15.000 euros per a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Des de l'organització es mostren satisfets per la implicació dels sabadellencs en aquesta nova edició del Corro contra el Càncer. Domingo considera que s'està complint amb l'objectiu inicial de la cursa, donar a conèixer la malaltia i convertir l'esdeveniment en una festa. Ho ha dit el programa al matí.
Aquesta cursa sempre ha tingut una voluntat doncs, de participativa, inclusiva, per totes les edats. Inclús hi ha molta gent que està malalta, o sigui que actualment està patint un càncer i participa, i això també és un fet a destacar. Llavors, el que es tracta és això, que tothom s'hi acosti, que tothom hi participi de la manera que pugui, es corre amb un dorsal, que és el número 1, tothom té el mateix número perquè no hi ha un esperit competitiu, sinó que tots som iguals, en aquest cas, no?, en contra de la malaltia.
Aquest any la cursa incorpora diferents novetats. Fira Sabadell serà el punt de sortida del recorregut de diumenge, que per primer cop passarà pel carrer Tres Creus i el carrer de la República. Així mateix també acollirà les curses infantils de dissabte a la tarda. Aleix Muñoz, director de la cursa, explica per què s'han escollit aquests espais.
evidentment el que necessitàvem és un espai de ciutat que ens pogués, doncs, acollir aquesta gent, acollir-la, doncs, fer aquesta trobada, fer aquestes activitats lúdiques amb ells, i Fira Sabadell era un lloc fantàstic per fer-ho. I un circuit també que, per recordar que és una, quan diem cursa, doncs, però preferim dir-li cursa, caminada, activitat esportiva, on creiem que la interactuació entre tothom, entre els atletes ràpids, entre els que no són atletes, els que són atletes ocasionals, entre la gent que potser mai s'ha posat unes bambes per córrer i aquest dia diu, era sortir i caminar als carrers de Sabadell per l'objectiu que estem buscant entre tots, doncs es tractava de buscar l'eix central de Sabadell, que la gent es pogués creuar entre ells.
La cursa Corro contra el càncer serà diumenge a 11:15 del matí. Després d'aquesta cursa també s'han programat diferents activitats com una masterclass de Zumba o una xocolatada popular a càrrec d'Isaac Partera.
I afegim un parell de punts més. Nou episodi de contenidors cremats al carrer Garrigues a Can Uriac.
Aquesta matinada, quan faltaven 9 minuts per la 1 de la nit, s'ha declarat un foc en 3 contenidors de reciclatge de cartró, plàstic i vidre. Dues dotacions dels bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han apagat les flames. Com a resultat de l'incendi, 2 dels contenidors han quedat totalment calcinats i un parcialment. Es desconeixen encara les causes de l'incident.
I denunciat un conductor per conduir sota els efectes de l'alcohol.
Agents de la policia municipal han aturat un home de 25 anys a 3:15 de la matinada per posar positiu en la prova d'alcoholèmia amb el resultat de 0,70 mg d'alcohol en sang, triplicant gairebé la taxa màxima permesa. La policia ha obert diligències contra el conductor del turisme per conduir sota la influència de begudes alcohòliques i li han imputat un delicte contra la seguretat vial.
Moment ara per parlar de cultura i més concretament de teatre. Pere Calders prendrà el Teatre Sant Vicenç. Aquest vespre el grup de monitors del taller de teatre del Centre Parroquial Sant Vicenç presenten el muntatge Coses que passen, basat en els contes de l'escriptor català. És la segona vegada que els monitors i monitores pugen a l'escenari Creualtenc després de començar aquesta iniciativa l'any passat.
En total, aquest vespre i demà, més de 40 monitors i monitores que formen part del taller de teatre participaran en aquest Coses que passen. Marcel Castillejo, director de la dramatúrgia, ha explicat que és una idea que ja va sorgir la temporada passada.
Una de les coses que ens ha fet tirar endavant aquest espectacle és la crítica que fa ell. Perquè a través dels contes, encara que el llegit a simple vista pugui semblar que no diuen res o que són una tonteria, en realitat està fent grans crítiques a coses de la societat, no? A defectes que té la societat, a problemes que tenim, que els hem tingut sempre i que encara no hem estat capaços de solucionar-los. O sigui, ell el que intenta explicar, jo crec, en el conjunt dels seus contes, és intentar dir que no tenim autocrítica com a societat.
En la primera ocasió, però, el protagonista de l'espectacle era el còmic i dramaturg alemany Karl Valentin i el seu sentit de l'humor a l'absurd. Ara recuperen la figura de Calders i els seus contes amb la voluntat d'esdevenir la primera pedra del Festival de Contes de Sabadell, el Vet Aquí.
Ho hem volgut fer així aquest any, una obertura del Festival Vet Aquí de Contes de Sabadell, que hi hauran activitats a partir d'aquest cap de setmana, i em sembla que els 3 següents hi hauran activitats relacionades amb els contes en tota la ciutat. Però fem aquest espectacle a nivell d'obertura o espectacle inaugural d'aquest festival i animem a tothom a venir.
Qui vulgui veure l'espectacle Coses que passen només tindrà 2 oportunitats, aquest vespre a les 10 de la nit i demà a la mateixa hora al Centre Parroquial Sant Vicenç.
Es veureu que el Nico del Monte no jugarà diumenge que ve contra el Cornellà, 5 de la tarda. Propera estació d'aquest autèntic, ara que ens apropem a la Setmana Santa, si sou creients, autèntic viacrucis.
7 jornades sense guanyar, el pitjor equip de la segona volta. Cap victòria contra el Cornellà i el descens a 2 punts.
Sabadell en joc.
Però diumenge cal el suport de tothom per sortir d'aquest sotrac. A partir de 4:45 de la tarda, des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Unió Esportiva Cornellà.
Hola, sóc Miguel, capità del Sabadell, i escolta nosaltres els partits cada cap de setmana a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
El 17 de març, tots i totes correm contra el càncer. Participa a la cursa 100% solidària de Sabadell. Inscriu-t'hi a corrocontralcàncer.com. Caminem lluny. Recorda, corre o camina els 5 quilòmetres solidaris de Sabadell. Corrocontralcàncer.com.
Amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit,
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
El govern espanyol traslladarà les restes de Franco el 10 de juny al cementiri del Pardo, de titularitat estatal. Així ho ha anunciat la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, aquest divendres a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. L'executiu conclou així el procediment per exhumar Franco, tot i el recurs presentat per la família del dictador al Tribunal Suprem, que demanava la suspensió cautelar de la decisió del govern espanyol. L'executiu de Pedro Sánchez ha defensat que la ubicació triada reuneix les condicions idònies i no planteja problemes d'ordre públic ni tampoc de seguretat ciutadana. La dona de Franco, Carmen Polo, està enterrada al cementiri on es reinumerà el dictador. I prop d'una cinquantena de morts i una vintena de ferits greus en un atac terrorista a Nova Zelanda.
Dos assaltants amb armes llargues han atemptat contra les mesquites d'Al North i Limwood a la ciutat de Christchurch. Podria haver-hi més morts i ferits, però les autoritats neozelandeses es mostren molt prudents al respecte. Per precaució, les forces de seguretat han demanat a la població que no surti de casa i que no vagi a les mesquites. Un dels assaltants ha gravat el tiroteig i l'ha difós en directe per les xarxes socials.
I demanen el tercer grau per Oriol Pujol, que va ingressar voluntàriament el gener passat per complir condemna pel cas de les ITB.
El Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals ha d'estudiar la proposta unànime de la Junta de Tractament del Centre Penitenciari de Brians 2, on es troba intern. El tercer grau suposa la sortida de l'intern durant el dia per treballar o realitzar activitats formatives o de tractament encaminades a la seva reinserció. Torna a la presó per dormir.
La contraportada.
17 de març se celebra Sant Patrick's Day, el dia del patró d'Irlanda, un sant que, més enllà de ser l'introductor del cristianisme a l'illa britànica, és conegut per tenir una jornada plena de cervesa, música i balls celtes. I per primer cop s'ha organitzat una celebració per commemorar aquest dia a Sabadell. Serà el mateix diumenge, des de les 11 del matí fins a les 2 de la tarda, a l'auditori del carrer Lassi.
De l'òrgan Deep Tap Dancers i els sabadellencs Nancy Whiskey han estat els encarregats de muntar la festa per homenatjar el patró d'Irlanda. La jornada començarà a les 11 amb un taller de balls irlandesos al pati del casal Pere IV. A les 12 arribarà el plat fort del dia amb un musical que explicarà la història de la diàspora irlandesa dels segles XIX i XX, un relat que hem vist en nombroses pel·lícules com, per exemple, Titanic.
Fem aquest espectacle que es diu Viatge a Irlanda, precisament, juntament amb una banda de música irlandesa, sabadellencs, que són els Nancy Whiskey Irish Band, que és una de les bandes més potents d'aquí de, jo diria que de Catalunya, amb un directe molt potent també i amb un repertori de música tradicional i contemporània irlandesa o celta irlandesa molt interessant. Llavors, ja fa dos anys que estem col·laborant i que estem fent doncs, diversos concerts i aquest espectacle en particular, que és el que presentarem aquest diumenge a partir de les 12 a la sala teatre Auditori Lassi.
Els organitzadors confien que l'afició de Sabadell per la tradició irlandesa i per les danses populars, per exemple les que s'organitzen per Festa Major o les activitats que impulsa l'Associació d'Ancetes, omplin l'auditori del casal Pere IV.
I esperem que l'any que ve potser es pugui fer una festa més gran, seria la nostra il·lusió, ja que aquí a Sabadell també en altres aconteixements que s'han fet durant la Festa Major, allò de l'embalat de ball que munten a la plaça Major, però sempre hi ha hagut, hem observat que hi ha hagut bona resposta per part del públic quan s'han proposat tallers de danses celtes, per exemple, no?
Les entrades són limitades i es poden aconseguir a través dels canals de comunicació de l'òrgan Deep Tap Dancers o la taquilla del carrer de l'Assi fins a una hora abans de l'espectacle.
Així arribem al punt final del Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Ara arriba l'Hotel Suís, ple d'informació, molt concretament dels problemes financers del Centre d'Esport Sabadell, que s'afegeixen a la delicada situació esportiva que travessa la primera plantilla arlequinada. tots els detalls a partir d'aquí 30 segons. Fins demà.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.